bon dia. Esteu sintonitzant Ràdio Tremp, la veu de la Conca. Us parla Jordi Ubach des dels nous estudis del pavelló del Joncà de Tremp. Avui és un dia molt especial. Avui iniciem formalment la programació local de Ràdio Tremp. Abans de començar, però, m'agradaria fer un agraïment doble. En primer lloc, a l'Ajuntament de Tremp per haver apostat pel retorn de la ràdio a la ciutat 27 anys després. Sempre he pensat que Tremp i, per extensió, la comarca havien de disposar d'una ràdio, amb contingut local, informació i entreteniment. Això és precisament el que intentarem fer. El dret a la informació és un dret fonamental que des d'ara els trempolins tenim més a prop. En segon lloc, també m'agradaria agrair personalment a Digital Hits FM, propietària de la freqüència, per haver apostat per mi per tirar endavant aquest projecte. Un projecte que crec, i així ho vull fer palès ja des del primer dia d'emissió, s'ha de nodrir de l'aportació imprescindible de tots els trempolins, oients i col·laboradors. Tots hi sereu benvinguts. No arrenquem avui, de fet. Ja portem unes setmanes emetent els butlletins informatius. També vam emetre el primer ple municipal en directe el passat dia 2. En pocs dies estrenarem l'informatiu diari al punt de la 1 del migdia amb repeticions a les 3 i a les 8 del vespre. També us farem arribar l'agenda setmanal, els plens municipals en directe, com deia, i entrevistes amb l'alcalde i amb els regidors de l'Ajuntament. A partir d'aquí, quan ho tinguem tot enllestit, anirem introduint continguts amb la idea d'omplir poc a poc la graella. No és poca feina, per tant, us agraïm la comprensió ja d'avançada i us demanem que des d'avui ens ajudeu a construir plegats la nova Ràdio Tremp. Però avui, com deia, el que ens toca és mirar enrere. Per saber qui som, és important tenir clar d'on venim i per això ens fa moltíssima il·lusió començar l'emissió local amb un programa que reuneixi algunes de les persones que han format part d'aquesta casa, de Ràdio Tremp. Ells són una mostra representativa del passat de la veu de la Conca i avui hi parlarem perquè ens expliquin què feien, com s'organitzaven i, per què no, que ens expliquin també alguna que altra batalleta. Són 8 els convidats que tenim, però per qüestions d'espai començarem parlant amb 4 d'ells. Són l'Antonio Cases, àlies Liberto, el Manolo García, el Joan Castell i la Maria Pilar Cases. Què tal? Com esteu?
Bé.
Molt bé.
Molt contents.
A punt de començar.
Què us ha semblat l'estudi?
Ah, molt modern, molt diferent de com era abans, de lloc.
M'imagino que no té res a veure amb el que esteu acostumats, no?
Res a veure.
Res.
Trobo a faltar una llumeta que digui que podem parlar o podem callar, però bé, no?
Una llum vermella.
A mi me gustaría, antes de empezar, hacer un record precisamente al que inició la ràdio en la segunda época, que es el Pascual, y que en paz esté, y molt agraïts per, suposo, per tot allò que ha fet. Y també no cabe duda a los técnicos que había, como es el Dats, que está, debe estar en Vilanova, José Luis Dats, y a la María Ángel, su mujer, que también colaboró mucho.
Dit que de Manolo, molt bona introducció per començar, bona manera per començar recordant els que van iniciar aquesta història, no? Per començar, m'agradaria que m'expliquéssiu una mica com va començar tot, és a dir, com va començar Ràdio Tremp. I aquí avui tenim una persona que ens pot fer 5 cèntims de tot plegat, ell és el Liberto. No sé què ens pots explicar, Liberto, dels inicis de la ràdio.
Doncs dels inicis de la ràdio, jo com sóc el més gran, potser tinc més record. Va començar l'any 1957 i va ser posada per el Frente de Juventudes de la Falange. Llavors es deia, no es deia Ràdio Tremp, la veu de la Conca, sinó que es deia en castellà, Ràdio Tremp, la voz de la Conca del Frente de Juventudes. Això com va començar? Que va ser un tal Mancheño, el primer director. Després van passar el temps i va entrar un altre director que va marxar i va ser un tal senyor Serramia. I llavors quan jo vaig entrar a la ràdio. Es va plegar aquesta emissora, això era Onda Mitja, no era com ara de FM, era Onda Mitja, i es va plegar el 1965. Els últims 4 anys és quan jo hi vaig entrar a col·laborar.
Quina era la teva funció, Antonio, aquests anys?
De tot. Allí es feia tothom, feia de tot. Igual podies fer de control, posar discos, parlar, crear-te un programa, inventar el que vulguis, de tot. Sempre en castellà, parlem, en aquells temps, tot, la primera etapa, tota de, perquè jo Ràdio Tremp la considero 3 etapes. Aquesta, la primera, la de Onda Mitja, després la de FM i aquesta tercera, que és la nova Ràdio Tremp. Doncs la primera aquesta era tot en castellà. Hi havia, a part d'això, una cosa curiosa és que ens arribaven uns notes a les capses dels discos prohibint discos. O sigui, en aquells temps, jo recordo que es va prohibir els Beatles.
Hi havia censura.
Llavors. Hi havia censura. Es va prohibir els Beatles perquè una vegada van dir, per la ràdio, en aquells temps, van dir que eren més famosos que Déu.
A partir,
ah, sí, sí, això és cert. Eh? A partir de llavors ens va arribar una nota a Ràdio Trem, la Voz de la Conca, prohibint cançons dels Beatles.
Emplaçant-vos a no reproduir-los.
A no tocar cançons dels Beatles.
Vau fer cas a l'avís?
Bueno, mentre hi havia el primer director, el segon segurament que sí. Després el tercer director, que ja va ser l'Enric Lladós de Trem, llavors ja la cosa ja també ja es va obrir una mica més, es va fer alguna col·laboració amb català i bueno, doncs això va ser així.
Quan va acabar aquesta primera etapa? De
aquesta
Trem,
primera etapa va acabar el 1965 i va acabar, segons jo tinc entès, perquè llavors va començar ja a funcionar les emissores amb freqüència modulada i va sortir una ordre de que totes les emissores locals, les més petites, tenien que passar amb aquesta freqüència, si no, tenien que tancar. I com sempre els ajuntaments no han tingut mai un duro, doncs es va acabar l'emissora de Ràdio Trem, la Voz de la Conca, amb onda mitja, i va haver llavors una època llarga que ens van quedar sense ràdio.
És un dels problemes recurrents dels mitjans locals, municipals. També tenim, com hem anunciat, el Joan Castell i la Maria Pilar Cases avui amb nosaltres.
Jo d'aquesta boca, si voleu, tinc accés a de l'any 61, a l'any 62 i l'any 63... un resum de la programació que es feia. Només per curiositat, si voleu, llegirem d'un dia quan s'hi vol.
Sí, home, i tant,
per exemple,
endavant.
El dia 24 de maig de l'any 61, la emissió començava a la una del migdia amb Apertura i Àngelus.
Apertura i Àngelus.
Apertura i Àngelus.
Això què significaria?
L'Àngelus era...
Els que són lleis, els que no...
Era a les 12
de l'Àngel. Mediodia...
Començava l'Àngel del Senyor Anuncio Maria.
Jo per edat això m'ho vaig perdre.
Tot això d'aquí t'ho vas perdre. Llavors era obligatori. Les escoles, als 12 esperaves fer l'Àngelus també. Tot arreu es resava l'Àngelus. Tot arreu.
Ben puntual.
I aquesta època, que estem als anys 61, el que estem dient ara, doncs això era Obertura i Àngelus. A la una del migdia. A continuació, un programa que en diem Deshojando l'Almanaque, a continuació, La Ràdio en el Hogar, Guia Comercial, Diario de Información, Hora Exacta y Discos Dedicados, Café de Sobremesa y Cierre, les 3 de la tarda. I es tornava una altra vegada a les 8 de la nit. O sigui, des de les 3 fins a les 8 no hi havia programació. A les 8 es tornava a fer reapertura i sintonia, Atardecer Musical, Guia Comercial, Intermedio Musical, Póker de Melodías, Glenn Miller, Canciones Catalanas, Solistas de la Canción, Cine Micro, Una Orquesta, Crepúsculo Musical i Cierre. Es tancava a les 11 i mitja de la nit. Això seria el programa d'un dia, del dia 24 de maig. Per sort en tenim 2 anys sencers, tota aquesta programació guardada, que històricament doncs
les hores d'emissió eren quan la gent no treballava, perquè clar, tot era col·laboració sense cobrar.
Era altruista, no?
Tot era col·laboracions. Us cobrava molt poqueta, no res, vaja.
Jo sí recordo de petit escoltar la ràdio en aquelles èpoques i recordo sobretot les propagandes, no? Elegia el guerrero, lava la senyora, lava el caballero, no? Coses així que s'han quedat gravades, suposo, en l'imaginari col·lectiu de molta gent, de moltíssima gent, no?
En aquells temps es va aconseguir 300 socis, que a Trem no es passa mai res, cap associació passa de 300 socis.
Tenia socis Radio Trem, llavors?
Sí, sí.
No només socis, sinó que fins i tot es feien concursos on, si te'n recordaràs, es rifaven entrades als cines, perquè a part d'entre socis hi havia 4 cines.
I algun disco. Els socis tenien, els pagaven, potser eren 25 pessetes al mes o una cosa així, i tenien uns tiquets, no sé si tenien 8 o 10 tiquets cada mes, per fer els discos dedicats, gratis.
Llavors, això als 12 del migdia, els diumenges era esperadíssim.
Discos, és que pensa que en aquell temps la ràdio era el que manava, no hi havia televisió, no havia res, la ràdio llavors escoltava molt.
A mi madre que la quiero mucho en el dia de su santo, la canció, madrecita, i veia.
Però això encara es fa amb algun programa.
Escolta, això es va fer famós a Ràdio Andorra. Ràdio Andorra va fer famós amb els discos dedicats. Doncs Ràdio Trem també ho feia. A la primera etapa estem parlant.
Molt bé, quines eren les vostres vostres funcions una mica dintre la ràdio, en les diferents etapes en les que vau participar, què és el que hi fèieu vosaltres, Maria Pilar, per exemple, que encara no es parla?
Jo vaig començar d'entrada feia de locutora, jo feia el programa infantil, però si un dia faltava algú de ficar discos, també ficàvem discos, fèiem una mica de tot, o sigui, també,
llavors,
el que toqués.
Exacte, es feia una mica el que...
De fet, jo feia el programa infantil, que era el que portava preparat i el que em feia el guió, jo feia els dissabtes al dematí, però si a algú li faltava algú al control, doncs mos telefonàvem i acudíem. Igual em passava a mi, si a mi al control no hi havia ningú, el meu company, doncs telefonàvem a algú i sempre hi havia algú disposat a venir a donar un cop de mà.
És a dir, aquest altruisme també implicava una manera de saber fer-ho tot, no?
O sigui, sí.
Per tot una mica, no?
Sí, exacte.
Bueno, és que tot s'improvisava, no hi havia guions, no hi havia res, no, per lo menos els temps que jo hi vaig estar. Aquí tothom anava allà i dir, pues mira, fem un concurs. Bueno, pues te l'inventaves, fes un concurs i donaves un disc o donaves el que fos, una entrada de cine i així. Sí. Assuntos que la gent truquessin i que hi hagués una relació amb el poble.